Són les 11. El 3 de desembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què explorarem l'Amazònia acompanyats per una de les persones que millor ens la pot mostrar, perquè té una mirada única i perquè ha dedicat anys a arribar als llocs més recòndits. Parlem de Sebastià Usalgado. A partir de demà i fins a l'abril es pot veure les drassanes de Barcelona a Amazònia. Són 7 anys de feina d'un dels fotògrafs més admirats, més de 200 imatges de gran format. Abans que obri portes per al públic, ens les han obert per al Catalunya Nit i hem pogut conversar amb ell. I passarem d'explorar l'Amazònia a observar les profunditats marines, a buscar llocs dels fons del mar on no han accedit mai abans cap humà. Fa pocs dies que ha mort el científic català Quique Ballesteros i el recordarem amb l'Anna Ramon. I també parlarem d'una pel·lícula que arriba als cinemes dijous i que no ha deixat indiferent ningú, i sobretot parlarem amb la seva protagonista, Carla Sofía Gascón. Sona per un Òscar i tot. I des de les 10 que ja tinc aquí a la meva esquerra, l'oient misteriosa d'avui, m'atreviria a dir que és una icona de la comunicació al nostre país. Només dient això ja crec que alguns ja l'endevinarien, així a cegues. Podem fer una prova? Li farem dir només bona nit, què tal?
Bé, bona nit.
Ja la teniu, ja m'ho imagino, que només amb aquestes paraules a casa ja esteu dient, és ella, és ella. Ai, quina llàstima que no ho puguem dir ja, però les normes són les normes. Abans de la mitjanit, això sí, se sabrà tot. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, Servei Públic Express, en 5 minuts, el dia de tots amb el nostre sotseditor. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
El president de Corea del Sud aixeca la llei marcial que havia proclamat 5 hores abans.
Yoon Suk-yeol sostenia a primera hora de la tarda que el principal partit de l'oposició desenvolupa activitats contra l'Estat i té vincles directes amb forces de Corea del Nord. Davant d'això, l'Assemblea Nacional, dominada pels opositors, s'ha revoltat i ha impugnat la mesura, tot fent una crida a la ciutadania a manifestar-se, cosa que ha portat centenars de persones al voltant de la seu parlamentària. Lee Jae-myung, el líder de l'oposició sud-coreana, qualificava d'il·legal proclamar la llei marcial.
La declaració de llei marcial del president Yoon Suk-yeol és il·legal, inconstitucional i anticiutadana.
L'exèrcit s'ha alineat amb el president i ha garantit que la llei continués en vigor fins al seu aixecament, cosa que ha passat finalment. Mentrestant, en una entrevista aquí al Catalunya Nit, el catedràtic de Relacions Internacionals del King's College de Londres, Ramon Pacheco, ha dit que la llei marcial ha estat una mala decisió del president per l'escàs suport de la mesura. I atenció, perquè diu que la qüestió no ha quedat tancada aquest vespre.
No, esto no está cerrado. El presidente Yoon tiene una popularidad muy baja, en torno al 20% de la población. Se muestra favorable a su presidencia. Creo que vamos a ver manifestaciones masivas en Corea del Sur en los próximos días, demandando básicamente que deje la presidencia. Creo que vamos a ver dentro de la Asamblea Nacional como algunos diputados conservadores se van a alinear con los diputados liberales, con lo cual van a poder iniciar una moción de censura.
I a França, el primer ministre Michel Barnier alerta del caos financer, econòmic i social que pot arribar al país si demà l'oposició aprova les mocions de censura presentades contra ell.
En una entrevista a la televisió, Barnier ha demanat als diputats que no donin suport a la moció de demà i ha advertit que, si no s'aproven els comptes que va presentar el seu govern, caldrà pujar l'impost de la renda a 18 milions de ciutadans.
La situació és difícil des del punt de vista pressupostari i financer, des del punt de vista econòmic i social, com els he dit. Ara bé, hi ha una cosa de la qual estic segur. La moció de censura de demà farà que la situació sigui més difícil i més greu.
Siemens Molins torna a la seu a Catalunya després de 7 anys d'haver-la traslladat a Madrid pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
El president Salvador Illa creu que amb aquesta tornada es pot obrir una nova etapa d'avenços en què la seguretat jurídica generi prosperitat i ocupació. I el president de Foment del Treball, de la patronal, Josep Sánchez Llibre, creu que la seguiran a aquesta empresa, Siemens Molins, altres companyies.
Quan vam iniciar la primera legislatura al govern d'aquesta gran organització que és Foment del Treball, vam dir que abans de que acabés el segon mandat de la nostra governança Foment del Treball, moltes de les empreses rellevants tornarien a Catalunya. Això s'està complint i aquest és un primer pas significatiu i rellevant que esperem que no sigui l'últim.
La Generalitat distingeix amb la Creu de Sant Jordi la futbolista blaugrana Aitana Bonmatí, la catedràtica Amèrica emèrita en àlgebra Pilar Bayer, el metge i catedràtic en farmacologia Jordi Camí i sorracisme, entre molts altres.
Els primers guardons amb Salvador Illa a la Generalitat reconeixen 20 persones i 10 entitats amb altres noms com la periodista Àngels Barceló, l'exvicepresident Josep Lluís Carot Rovira, l'arqueòleg Eudald Carbonell, l'atleta Kilian Jornet i els actors Clara Segura i Eduard Fernández. Les creus es lliuraran el 23 de desembre en un acte al TNC.
Molt bé, doncs felicitats a tots. Alguna cosa més, Sergi?
Sí, mira, una polèmica de les últimes hores al País Valencià. Polèmica arran d'unes declaracions de Teresa Maria Belmonte, que és alcaldessa de Bigastre, a la comarca alacantina del Baix Segura, i també senadora del Partit Popular. Avui estava fent una intervenció a la Cambra Alta, interpel·lant la ministra de Defensa, quan ha comparat el cessament de dues conselleres per la gestió de la Dana amb la pèrdua, amb la mort, de les 222 víctimes dels aiguats. Aquestes han estat les seves paraules.
Señora ministra, debe usted reflexionar sobre su actitud y ser coherente y responsable para recuperar su dignidad. Haga usted como las conselleras Salomé Prada y Núria Montes, dos magníficas conselleras que ha perdido la comunidad valenciana. Una pérdida más que se suma a la vida de las 222 valencianos que han fallecido.
Després de fer aquestes declaracions, Manel, i de veure la polseguera que aixecaven, Belmonte ha demanat disculpes dient que tot plegat s'ha tractat d'una comparació desafortunada.
Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Amb el Sergi Molero ho hem repassat gairebé tot, excepte activitat esportiva, que aquesta li reservem avui a la Sònia Olear, que s'estrena aquí al Catalunya Nit en aquesta secció. Benvinguda.
Molt contenta, moltes
gràcies. I nosaltres, encantadíssims, a veure, i a més amb golejada del Barça a la Lliga per recuperar bones sensacions, 1-5, al final, al Mallorca.
Un gol de Ferran Torres, dos gols de Rafinha, un d'ells de penal, un de Frenkie de Jong i el cinquè de Pau Víctor. Els blaugrana guanyen amb autoritat després dels últims ensurts, tres partits sense guanyar i sense Lewandowski. Aquí el tècnic Hansi Flick ha donat descans per acumulació de minuts. Els blaugrana han trencat la ratxa, per tant, d'ensopegades amb una segona part demolidora al camp del Mallorca. I atenció, Manel, perquè Hansi Flick ha acabat dient: per fi s'ha acabat la merda de novembre.
Ostres, aquest senyor parla clar, eh? Aquest senyor parla clar.
En anglès, però clar.
Sí, sí, i tant. I, en canvi, males notícies per un altre equip català, eh? La Copa, a la segona ronda, sorpresa majúscula.
Majúscula, majúscula, perquè l'Espanyol cau eliminat al camp del Barbastre, equip de segona ref per 2-0, un equip sense els titulars habituals o de l'Espanyol, però això, evidentment, no és excusa. Una eliminació dolorosa pels pericos que no queien davant d'un equip d'aquesta categoria des de l'any 86 davant el Terrassa. I l'Europa no ha caigut encara, però és a punt de caure, en aquest cas, però davant d'un primera, està jugant els minuts de temps afegit davant les Palmes i de moment perden per 1-2. Demà serà el torn, esperem que amb més sort del Nàstic, que s'enfronta a l'Osca, Sant Andreu Betis i Logroñés Girona dijous, Olot-Sevilla.
Això de l'Olot és molt fort, també, Olot-Sevilla, hi haurem de ser allà. I en bàsquet, el Barça, que no acaba d'anar bé últimament, derrota a l'Eurolliga, i en natació, Jessica Bal ha anunciat la retirada.
Així és, els de Joan Peñarroy han perdut a la pista del Panathinaikos per la mínima, 90-89, quarta derrota consecutiva del Barça a l'Eurolliga, que se situa a setè a la classificació. Com deies, la nedadora del Sant Andreu, de 36 anys, Jessica Vall, es retirarà d'aquí 15 dies a la Copa d'Espanya de Clubs. Ho farà competint una última vegada amb el seu club i davant l'afició catalana. Suma plates i bronzes en campionats d'Europa, un or també en piscina curta, amb 3 participacions olímpiques. També ha guanyat una medalla de bronze en un mundial a Kazan el 2015 i 3 medalles més en europeus.
Sònia Olear, t'has estrenat molt bé.
Gràcies.
Catalunya nit.
Are you English?
No. No, I'm not English.
Why? No, because you you are pretty.
Dijous arriba als cinemes una pel·lícula que no ha deixat indiferent ningú que l'ha vist, té nom de dona i protagonista espanyola, Carla Sofía Gascón, tot i que el film és francès. Parla del narcotràfic a Mèxic i té dues coprotagonistes nord-americanes. Si tot això us sembla poc, doncs encara podem afegir més coses. Es tracta d'un musical que, a més, es va endur el premi a la millor interpretació femenina al Festival de Cannes, una decisió que va aixecar una enorme polseguera a les xarxes socials perquè Gascón és trans. Parlem d'Emília Pérez. Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
L'expectació que s'ha generat està justificada o què? Com ho veus?
Sí, sens dubte. Emília Pérez no és una pel·lícula, és un miracle. Tots aquests ingredients que comentes, aquesta barreja inconexa i sorprenent, el director Jaco Diar els ajunta amb mestria i fa que tot funcioni com un rellotge. És un film valent i agosarat, arriscat i modern, un narcocorrido amb un personatge principal que trenca amb el que està establert i que fa miques qualsevol estereotip.
Doncs la protagonista del miracle és Carla Sofía Gascón, una actriu espanyola poc coneguda aquí perquè ha treballat principalment a Mèxic, i tu hi has parlat. Com està vivint aquest èxit que li arriba a passat ja els 50?
Amb absoluta normalitat, diu. Confessa que no hi ha ningú més crític amb ella que ella mateixa i que no està acostumada als afalacs. Per això és més important que mai per ella poder defensar aquesta pel·lícula sense embuts.
Soy la mayor pesadilla mía, pero fíjate que me ha pasado una cosa con este personaje, es que me ha liberado. Si estuviéramos hablando y te estuviera intentando vender una lavadora que yo no confío en ella, estaría muy preocupada porque estaría todo el rato pensando en los fallos que va a tener la lavadora. Pero como sé que mi lavadora funciona, que te cagas, estoy muy tranquila en ese aspecto.
Per tant, reclama que se sàpiga que aquest èxit no és un regal, sinó el resultat d'un gran esforç que, a més, té un valor afegit perquè el ser trans representa una minoria marginada arreu del món.
Soy una actriz que ha hecho un trabajo que es muy difícil que ningún otro actor o actriz pueda conseguir repetir ni que creo que se haya hecho. Y otra cosa es estar orgullosísima de poder dar a una minoría una esperanza de que el mundo puede cambiar y puede ser mejor. Y no solamente a la minoría a la que represento, sino a muchísimas personas que lo único que desean es vivir en paz, en libertad y amor, y que no las dejan los demás porque son unos hijos de la gran puta.
Carai, va molt forta. M'ha agradat molt això de la rentadora. No sé com han rebut a Hollywood algú com ella, ara que sona fins i tot pels Oscars.
La pel·lícula és cert que està entre les favorites i ella també en la categoria millor actriu, i això seria històric si aconseguís la nominació, perquè l'única transgènere nominada fins ara mai als Oscars és la cantant Anoni, i no li van deixar interpretar la seva cançó a la gala fa 8 anys. Per tant, només et puc dir que es preparin a Hollywood.
Venga, tu usaron para hacer Masterchef Celebrity México. Y resulta que uno de los jueces era un chef español que se llama Gisip Chef. Él tiene un restaurante en Barcelona y me dijo, esta gente no sabe lo que ha hecho, han metido un tigre en el gallinero. Y digo, y estuve reflexionando sobre eso y dije, pues tiene toda la puta razón, no saben lo que han hecho. O sea, me los voy a fundir a todos como me dejen.
A més, seria la segona espanyola nominada a millor actriu. Fins ara només ho ha aconseguit Penélope Cruz, i fixa't en la coincidència, totes dues són d'Alcobendas, a Madrid.
Doncs sí, gran coincidència. Això del tigre també m'ha agradat. Està preparada per a l'endemà de tot plegat?
D'entrada, hem de dir que al llegir el guió es va pensar que seria un projecte que no arribaria mai a veure la llum, però després, mentre rodaven, ja intuïen que Emilia Pérez era quelcom especial.
Creo que cuando estábamos filmando esta, entendí perfectamente la dimensión que podía cobrar. Pero realmente no tuve la certeza de ello hasta que yo no subí las escaleras de Cannes, me senté en la silla con un miedo terrible, vi la primera secuencia y dije, hostias, esto va a hacer historia. Y dije, este hombre es un puto genio, más de lo que yo pensaba que era con todo lo que he filmado con él durante todo este tiempo.
Ostres, realment és molt interessant escoltar-la. Se la veu com una actriu amb molt caràcter. Com ho està assumint ella tot plegat, aquest gran èxit? No sé si està preparada per més fases.
Està disfrutant del moment i admet que, sí, pateix pel futur.
Me ha salido bien esto, pero lo mismo en el siguiente trabajo que haga, que tengo un miedo terrible, a ver cómo supero todo esto, lo mismo la siguiente me funden, me explico. Porque es algo subjetivo lo que va a pensar la otra persona de tu trabajo. Y a mí me dijo una productora mexicana, dice, no eres monedita de oro para caerle bien a todos, entonces métete en la cabeza y vive feliz con lo que los demás digan, que te importe un pimiento. Y al final, pues te tiene que importar un pimiento lo que los demás digan.
Però vaja, en el fons està preparada pel que sigui.
Se va a acabar todo, todo se acaba en este mundo. Tú estás en lo más alto y cuanto más alto estás, más hostiazo te vas a dar luego después, entonces no hay problema. Pero como he estado en el abismo total, no creo que llegue más que las fosas de las Marianas. Entonces, a tomar por viento, a tomar por culo todo.
Doncs aquesta és Carla Sofia Gascón, protagonista d'Emilia Pérez, juntament amb Zoe Saldaña, famosa per la saga Avatar, i Selena Gómez, que triomfa ara amb la sèrie Solo Asesinatos en el Edificio. Dijous ja la tindreu als cinemes.
Doncs moltíssimes gràcies, Marc. Una abraçada.
Adéu-siau.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passa un minut d'un quart de 12. Després de viatjar per ciutats de tot el món i que l'hagin vist més d'un milió i mig de persones, a partir de demà i fins a l'abril es pot veure a les Drassanes Reials de Barcelona l'exposició Amazònia, una mostra fruit de 7 anys de treball del mestre de mestres, dels fotògrafs Sebastià Salgado, a la selva amazònica. I al Catalunya Nit hem tingut la sort de poder conversar amb ell després de veure les seves imatges abans d'obrir l'exposició al públic. Som-hi, per tant, ens endinsem en un terreny molt poc explorat. Entrem a l'Amazones amb el millor guia. Sebastià Salgado, muchísimas gracias por atendernos.
Un placer.
Es un honor para nosotros. ¿Qué tiene que tener un espacio, este caso la Amazonía, para que usted le dedique tanto tiempo, esfuerzos, imágenes?
Pero la Amazonía es una gran parte de este planeta, ¿no? Yo dediqué casi 9 años fotografando la Amazonía y he visto solo una ínfima parte de Amazonía, ¿no? Es un espacio tan grande, ¿no? Tan especial.
Tenemos que pensar en la Amazonía como en una región de estos 9 países o de los países que forman parte de ella, o como una región del mundo.
Es una región del mundo, tal vez un poco más grande que Europa. Cuando ustedes europeos, cuando piensan en Europa, piensan como una región muy importante del mundo. Amazonia igual, es un espacio colosal, el espacio del bioma amazónico en toda América Latina, tal vez sea un poco más grande que de toda la Europa.
Un espacio tan grande, ¿por dónde empezar a fotografiarlo? ¿Cómo aborda usted la Amazonía en imágenes?
Este es el problema, porque es tanto espacio, ¿no? Que primero, para llegar a las comunidades indígenas, yo tenía que llegar a la Fundación Nacional de los Indígenas, que es la FUNAI. Entonces, discutir con ellos, ver las posibilidades de trabajo, a dónde me aconsejaban ir, y ahí ya empezar a definir un poco qual espaço de território indígena iba me aproximar. Depois, nas outras partes, eu tinha que cobrir os diversos aspectos de Amazônia, da floresta mesmo, o sistema de lluvias, os rios aéreos, os rios eles mesmos, que são colossais na Amazônia, as montanhas. Todos esses espaços eu tinha que me organizar para me ir. E tive que me organizar, porque tanto trabalho. tanta distancia. Por ejemplo, yo vení al Comando Superior del Ejército Brasileño en Brasilia, he solicitado una reunión con los principales comandantes del Ejército, ha venido todos esos generales, y les expliqué el proyecto de Amazonas. Me apoyaron y me permitieron viajar con ellos en sus aeronaves, porque es la única institución en Brasil que está distribuida en todo el territorio amazónico. Existen 23 cuarteles militares adentro de la Amazonia, porque hay que proteger este espacio. Hay mucha penetración de drogas que viene de Venezuela, que viene de Colombia, que pasa por los ríos de Amazonia para salir por el gran río Amazonia para terminar en los puertos de Europa. Entonces hay mucho control, control de frontera, control de todo. Y ellos aceptaron que yo viajara con ellos. Entonces yo me desplacé en helicópteros, en pequeños aviones, y me permitían fotografar con las ventanas abiertas, lo que me daba una libertad de visión muy grande, muy, muy interesante. Entonces, he hecho decenas de misiones con ellos en Amazonia. Al total, yo he hecho 58 reportajes en Amazonia, 58 viajes en Amazonia. Ha sido mucho. Hay grandes especialistas de Amazonia que conocen aspectos de la Amazonia, pero posiblemente no hay mucha gente que tiene una idea general de la Amazonia como yo tengo.
Usted los ha nombrado ahora, pero por ejemplo yo, que tenía la idea, que supongo que es la que tiene mucha gente, de la Amazonia como un río muy grande y mucha selva, pero yo, por ejemplo, es la primera vez, ahora hace pocos minutos, que veo el concepto de ríos voladores. No lo conocía.
En esa exposición tengo unos conceptos especiales. El concepto de río volador es un concepto reciente. Hace unos 7 o 8 años, un grupo de científicos brasileños han hecho un estudio y han descubierto que el volumen de agua que deja Amazonia al día por vía aérea es mucho más grande que el volumen que el gran río Amazonas echa en el Océano Atlántico a cada día. Porque es el único espacio en el planeta afuera de los océanos que tiene su propia evaporación, es Amazonia. Y un gran árbol en Amazonia es capaz de meter en el aire en torno de 1.200 litros de agua por día, cada árbol. Son billones y billones de árboles. Es un sistema de evaporación, de humedad, de lluvia, casi que permanente. Y los cúmulos nimbos, son estas nubes gigantes que suben hasta 10 kilómetros, son levados para fuera de Amazonia por los vientos. En parte de lluvia que cae aquí en España viene de Amazonia. Y la pérdida de este ecosistema va a provocar un desastre en todo el planeta. Solo por esto sería suficiente hacer un movimiento planetario de protección de la floresta amazónica.
O sea que a mí me ha mojado el agua del Amazonas y estos árboles de aquí alrededor también.
Seguramente, seguramente ha mojado el agua del Amazonas. Otro punto que esta exposición tiene, que es un poco distinto de otras fotografías de Amazonia, son las montañas de Amazonia. Los más grandes masivos de montaña de Brasil están adentro de Amazonia, pero son de muy difícil acceso, son muy distantes. Normalmente un periodista, un cameraman, un fotógrafo no tiene acceso, porque va a Manaus, va a las grandes cidades. Un avión tiene autonomía de 2-3 horas, tiene que ir y tiene que volver, y esto está muchísimo más lejos. Entonces el ejército me llevó en sus misiones y yo pasé cerca de esos masivos montañosos. Por ejemplo, el masivo de Lemerí es el más grande masivo de montaña de Brasil. Donde está la montaña más alta de Brasil, está dentro de Amazonas. Yo he tenido oportunidad de fotografar esto, y esto, esta exposición presenta.
Ajá. Estos ríos que se ven casi físicamente, el vapor que sube es como una lluvia inversa que la cámara capta, evidentemente fotografiado desde el aire, pero usted también baja dentro de la selva. ¿Es difícil moverse por allí?
Es difícil mover adentro de la selva. Es difícil fotografiar adentro de la selva porque es tan densa que tú fotografiar, tener una visión de la selva de adentro de ella es imposible. Tú tienes una visión de 10, 15 árboles y después terminó, no tiene más. Entonces, yo viajé por los ríos de Amazonia. Por ese, es un sistema de agua colosal, Amazonia. Me acuerdo una vez, yo salí de la capital del estado de Amazonas, en Brasil, alquilé un barco grande para transportar hasta 100 pasajeros, porque tenía una reserva de combustible considerable. Y salí de Manaus, saqué el pie de la tierra, metí adentro de un barco, y cuando llegó al día 28 de navegación, el comandante me ha dicho, Sebastián, ahora necesitamos volver, si no, no tendremos combustible para volver. Y cuando llegamos en Manaus, teníamos 46 días de viaje. Oiga, en 46 días, yo estoy seguro que yo salgo del puerto de Barcelona, me voy a Tokio y vuelvo aquí en unos 25, 30 días. Los espacios son tan grandes, las dimensiones de tipo de agua son colosales. Y para mí ha sido la única forma de mirar la floresta, ser a partir de los ríos. Que ahí yo tengo un recuo, miro la floresta, miro el espacio, miro todo, y no estoy limitado por el plano muy a la orilla de la floresta. Entonces el barco yo le distanciaba un poco, aproximaba y tenía toda esa flexibilidad. Entonces tengo adentro de esta exposición una visión de la floresta, no de arriba, de cerca de la floresta, pero a partir de los ríos.
O sea, el río le ha servido tanto de plataforma desde donde disparar la foto y también muchas veces en imágenes preciosas de espejo.
Sabe, eso es una característica especial de la región de Amazonia. Hay ríos como los de acá, de aguas claras, pero hay ríos de aguas negras como si fueran ríos de vino, negras. Y mira tú, un espejo es un vidrio pintado de negro de atrás y que da un reflejo perfecto, pero son ríos colosales de agua negra. Por ejemplo, el río Negro, que es el principal afluente del Amazonas, él tiene una profundidad media de 80 metros. Es un río que a veces tiene puntos de 20, 30 kilómetros de largura, de un lado, de una orilla no se ve la otra. ¿Entiendes? Son ríos colosales, son volúmenes de agua que uno no se imagina. Yo me acuerdo una vez en el río Negro, yo estaba en la subida de las aguas, pero cuando yo había estado la primera vez, caminaba sobre unos puentes que estaban a 25 metros de altura. Y cuando yo volví la segunda vez, las aguas estaban a un metro de esos puentes. Entonces, habíamos tenido una variación de agua de 24 metros. Un río de acá, cuando tiene una variación, son 2, 3 metros. Sí. Amazonia es el paraíso en la tierra. Es un espacio colosal. Son tribus increíbles. Estas tribus que ahí están representan la prehistoria de la humanidad. Solo adentro de la Amazonia brasileña, bueno, Brasil posee 65% de toda la Amazonia, está en Brasil. Pero solo en Brasil tenemos 102 grupos indígenas que nunca han sido contactados, que somos nosotros de hace 10 mil años aislados adentro de esta floresta. Es colosal, es el paraíso que tenemos que proteger por la biodiversidad, por la distribución de aguas en el planeta y por la grande concentración de agua dulce.
Usted sí que ha contactado con algunas de estas tribus indígenas, hay imágenes también.
Con todas.
Con todas.
Con todas, con todas. Y muchas de las exposiciones que hemos organizado, muchos de los líderes de estas tribus que vienen en las exposiciones, sigo contactado con ellos, quedaron mis amigos. Esta exposición hace parte de un sistema de información del movimiento indígena de Brasil. ¿Entiendes? Ahí adentro de la exposición tenemos el testimonio de 9 líderes indígenas hablando a la gente. Yo hago un punto estético de presentación de la Amazonia. Lélia, mi mujer, ha hecho una presentación informativa de Amazonia construyendo esa exposición. ¿Me qué hace? El punto de vista social y humano son los indígenas que hablan allá.
Les vemos en su entorno, pero usted también lleva una especie de estudio fotográfico ahí en medio.
Llevo un estudio. Sabe, los indígenas son tan bonitos, se decoran tan bien, que a veces se mezclan mucho con las hojas de la selva. La selva también es tan exótica como ellos. Pero cuando les meto adentro de un estudio, ahí es muy fácil para mí descaracterizar a 100%. Leva um grande estúdio, é um estúdio que tem 6 metros de ancho por 9 metros de longo. É um tecido que trago de Paris comigo, adentro de um grande bolso, e le fijo abaixo das árvores, da floresta. Não utilizo luz artificial, só luz natural. E queda aí, fijadito, le hago de forma a que estar protegido das chuvas. E quando viajo com os indígenas, estou em uma tribo, salimos para uma expedição de pesca, uma expedição de caça que leva 2-3 semanas, deixo o estúdio aí. E quando volvemos, instalo outra vez, não abro o estúdio e quedo aí todo o dia. Os que querem se fotografar, vêm fotografar. Eu não hago la pose de nenhum, cada um se posa como quer. E quedo todo o dia, e esse estúdio é um ponto de interesse muito forte para eles que vêm. Sabe, o retrato é uma relação muito forte do fotógrafo com o ser retratado. E aí uma interrelação muito poderosa que se forma, é muito interessante.
E luego le piden ver as fotos? Como é que ha dado?
Levo as fotos, levo muito, porque todas as tribos em Brasil contactadas têm uma estação da FUNAI, da Fundação Nacional dos Indígenas, bem cerca. E aí levo, deixo em la FUNAI, porque aí tem uma maneira de proteger as fotografias, porque a umidade em Amazônia é muito forte e a umidade ataca muito rápido os papéis. Pero la FUNAI tem condição de los proteger dentro de suas bases, e os indígenas, às vezes, vêm todos mirar as fotos. Deixo aí 200, 300 fotos em cada uma das comunidades que representa esta comunidade, e vêm, miram, às vezes me solicitam algumas fotografias ampliadas, mais grandes, uma tribo ou outra, e hago para eles, lhes enviam, e me acorda uma tribo que chama Ashninka. Eu hecho em Alemanha um catálogo com o senhor que me ajuda a imprimir meus livros, é o melhor senhor que trabalha na separação de los colores para imprimir os livros blanco e negro. Sua pequena empresa ha hecho un calendario de los 12 meses. Yo elegí 12 personajes verticales, fotos verticales de esta tribu. Hemos hecho un calendario magnífico. Yo conseguí que les enviaran 1000 calendarios. Y ellos han vendido cada calendario por una fortuna, han obtenido fondos, ha sido fantástico. Quedo muy ligado con todas esas tribus, absolutamente. Ajá.
Ahora lo decía, siempre blanco y negro.
Siempre blanco y negro.
¿Por qué?
No. Oiga, el color. Yo fotografié muchos años en color en mi vida. Empecé la fotografía, yo no tenía dinero para vivir de mi blanco y negro. Tenía que aceptar las encomiendas de las revistas. Y en los años 80, fines de los 70, los años 80, las revistas solo publicaban color, no publicaban blanco y negro, porque han creado un sistema de offset para la publicidad. Y ahí solo pasaban color. Yo era obligado a hacer color, he hecho mucho color, pero la color me desconcentraba profundamente. Porque yo iba a fotografar en color, miraba un rojo, miraba un azul, un verde, sabía que la restitución de la imagen, estos colores, iam ter proporções muito fortes, visuais, que iam interferir na dignidade da pessoa que estava fotografando, em sua personalidade. E quando eu fazia blanco e negro, eu estava trabalhando em uma abstração que nada é blanco e negro. Mas quando eu passava em blanco e negro, esta abstração me permitia de transformar todos os colores em gama de gris e me concentrar em los pontos que me interessavam. Então, aí, e outra coisa, eu podia eu mesmo desenvolver minhas películas, copiar minhas películas, e o processo color era muito caro, eu não podia. Então, eu fui aos poucos abandonando. Em 1986, quando realizei um reportagem sobre uma mina de ouro em Brasil, que se chama Serra Pelada, que ha hecho um efeito brutal no planeta, as revistas volveram, por este reportagem, a publicar blanco e negro. E a partir daí, abandonei o color, só hecho minha vida toda em blanco e negro. Em 1986, a última reportagem color que eu hecho em minha vida, ha sido em 1987, la revolución, la conmemoración de la revolución soviética de 70 años en la Plaza Roja en Moscú. Las últimas fotocolores, una encomienda de la revista Life en Estados Unidos, y de ahí no más. Se terminó para mí el color.
Aquí vemos imágenes muy bonitas y supongo que hay como dos aproximaciones cuando un fotógrafo quiere hacer reaccionar a la gente para, por ejemplo, preservar mejor un sitio como el Amazonas, ¿no? Una es decirles, mirar qué bonito es, no podemos perderlo, o la otra es enseñar lo que ya se ha ido degradando.
Yo tengo los dos. Yo tengo una exposición que se llama Herida. Pero aquí, en esta exposición, yo he querido mostrar la grande representación de la Amazonia, porque hemos destruido un poco más, 17,2% de Amazonia, pero tenemos prácticamente 83% de la Amazonia. Es como yo he fotografado. Entonces, es la grande parte de Amazonia. Y es la Amazonia prístina que necesitamos mantener. Y a esta exposición hemos tomado el partido de presentar la Amazonia prístina, la Amazonia poderosa, la Amazonia de las comunidades indígenas, para que la gente tenga conciencia que esto existe en el planeta. Está ahí. Y que tenemos juntos que proteger lo que hemos destruido juntos. Porque la destrucción de la floresta amazónica ha sido hecha por nuestra sociedad de consumo. Entonces, es a nuestra sociedad de consumo, hoy junta, de volver y proteger lo que ainda no hemos destruido en Amazonas.
Aquí hay unas 200 imágenes, se puede estar mucho rato viéndolas, pero supongo que han quedado muchas fuera.
Quedaron muchas fuera, pero hay un poco más de 200. Ahí hay 405 fotografías. Yo tengo dos proyecciones de fotografías que no están en la exposición, una proyección solo de retratos de indígenas y una otra proyección de vistas de Amazonia. Yo eliminé en estas proyecciones todas las fotografías verticales para tener una armonía visual en la proyección. Tenemos dos músicas maravillosas. La música de los paisajes de Amazonia es con una música clásica de Heitor Villa-Lobos, el compositor brasileño, que ha hecho una composición para Amazonia. La música se llama Erosión, la origen del río Amazonia. Y tenemos una segunda proyección de retratos hecha solo con sonidos, instrumentos, voces, cantos de indígenas, que es muy bonito, los retratos de los indígenas. Entonces, esto, las dos proyecciones me hacen 200 fotografías. Y adentro de la exposición tiene 205 fotografías que Lélia ha organizado, mi mujer, que ha criado, que ha imaginado esta exposición, com fotos grandes del paisaje. Tú te metes dentro de la exposición, tú te metes dentro de la floresta amazónica, y al momento hay construcciones adentro de la exposición que se asemejan un poco a las casas de los indígenas. Ahí se encuentran los indígenas. Entonces, y ha creado una cosa que es muy interesante en la exposición. Toda la iluminación, la luz de la exposición viene de las fotografías. No hay otra luz. Entonces, la luz viene de Amazonia, de adentro de la exposición.
Sí, aquí estaremos dentro de la luz del Amazonas. Es casi un poco como entrar en la selva, una cosa que es para muy poca gente. Preparando esta entrevista, leí que usted era economista al principio y fue casi por casualidad que acabó dedicándose a las fotos. Y quisiera terminar. Pensaba, cuando usted empezó a hacer fotografía, supongo que muy poca gente tenía una cámara para tirar fotos. En cambio, ahora todos vamos con estos aparatos en los bolsillos y todo el mundo hace fotos. No sé cómo serán los fotógrafos del futuro, porque ahora ya nacen haciendo fotografías la gente.
No, esto no es fotografía. Lo que tú haces con los teléfonos no es fotografía. Es un lenguaje de comunicación por imagen. Es distinto. La fotografía se materializa, es algo que se toca. Por ejemplo, cuando tú eres niñito, tu papá y tu mamá han hecho retratos de ti, han llevado el rollito a desarrollar en la esquina, el señor desarrolló, copió las fotos, ha hecho un álbum de tu vida, y tu vida está ahí. Estos son fotografías. Se rompe el canto, pero se mira, conta una historia. La fotografía es la memoria de una sociedad. Al paso que esto no es memoria. Tu envia una foto, trae otra, no te importa, perde el teléfono, cuando va a cargar en otro, ya perdió la mitad de las fotos. Entonces, este teléfono está llevando a una pérdida de memoria fotográfica con ese lenguaje de comunicación por imagen. Pero no es fotografía. Fotografía es un corte representativo de la sociedad que vivimos a un momento determinado. Yo aprieto el dedo, el botoncito de estas fotos que están en la Amazonia, contan lo que era esta sociedad en el momento que fotografié. Y así es la fotografía. La fotografía va a seguir siendo fotografía como sigue siendo hoy, con billones de fotos que se hace con ese teléfono, pero que no mató la fotografía. La fotografía sigue siguiendo.
Sebastián Salgado, ¿le queda algún espacio que diga quiero ir a hacer fotos ahí y todavía no he ido?
Hombre, hay todo. Yo me encanto viajar, viajo mucho. Ahora, la semana pasada he estado en Indonesia, después venimos a Singapur, fomos a Japón, y miro de la ventanilla del avión los miles de lugares que yo quería ir a fotografar y que seguramente no podré, pero de ahí veo que darían fotografías colosales.
Muchísimas gracias por esta conversación y por traernos sus fotos.
No, un placer. Yo espero que las gentes de Barcelona vienen a mirar y nos ayuden a proteger el ecosistema amazónico.
Esperemos que sí. Gracias.
Gracias.
Estimats Reis Mags, soc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama. Per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen un lloc adequat per viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Si jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
8.129 08129. La sèrie 21.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquests dies hi ha una part de la comunitat científica trista perquè dimecres passat va morir el Quique Ballesteros, que era un investigador de prestigi del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, del CSIC, i un dels naturalistes catalans més reconeguts pels seus avenços en la recerca del fons del mar. I avui no només aprendrem coses, sinó que a més li farem un petit homenatge des d'aquí, aprofitant que ens visita l'Anna Ramon. Benvinguda, Anna.
Gràcies.
Tu ens acostaràs a algunes de les passions del Quique, que en general la gran passió era el mar i investigar-lo i submergir-s'hi, eh?
Sí, correcte. Parlem sovint del mar, no ens en oblidem mai, perquè al final, com que no el veiem, doncs se'n parla poc. I el Quique, doncs, nascut a Barcelona, però des de fa molts anys veí de Tossa de Mar, tenia aquesta passió, que era el fons del mar, i a més, aquesta voluntat de donar a conèixer, no?, doncs, tot el que s'amaga sota d'aquesta gran capa d'aigua, sí, no? Ell estudiava el ventos, que jo sempre us porto alguna parauleta,
sí,
no?
Sí, el ventos. Ja el ventos. Aquí la primera que aprenem.
Vinga, doncs el ventos no és res més que el fons del mar, no?, que és aquesta zona en la que observem, doncs, els peixos, els coralls, les algues, etc. No? A ell li agradava molt fer immersions i, a més, estudiava no només el fons marí de Catalunya, sinó el de tot el món. De fet, diuen que en Quique devia ser de les persones que millor coneixia el mar Balear, també, perquè era molt entusiasta d'aquest entorn. I que hi havia arribat a fer fins a 10.000 immersions. Ostres. Jo no sé si has fet tu 10.000 cops.
No.
saps alguna cosa?
No, crec que 10.000 cops. Bueno, potser m'he despertat 10.000 vegades, coses així, però molt mundanes, eh? No.
Doncs ell es va submergir 10.000 vegades i això li va permetre generar molt coneixement doncs, per ajudar a conservar la zona i, per exemple, el 2022 arribar a publicar una proposta de zones d'aquesta mar Balear que s'haurien de protegir.
Amb quins criteris treballava, què és el que posava l'accent ell per protegir?
Mira, doncs ell creia que la conservació almenys depenia de tres factors. Per exemple, la pressió d'una zona en concret del mar, és a dir, si una costa, un tros de mar, està a prop d'una zona que està molt habitada, no?, que hi ha molta població, doncs tindrà unes afectacions, no?, per tota aquesta vida, indústria i humans que estaríem per allà. Després també li interessava molt veure quins eren aquells espais més complexes, que això a vegades és un terme molt ecològic, però sí, que no ho pensem, no? La complexitat és resiliència. Ja sabem que si hi ha una xarxa molt connectada, quan una cosa falla, doncs de seguida trobem la manera de trobar un recanvi, no?, d'allò que ha passat. Doncs, per tant, aquelles zones submarines amb organismes que es diuen doncs, els arquitectònics, no?, aquests que formen aquests refugis de biodiversitat que hem parlat a vegades al programa, els coralls, les esponges, sí, no?, aquests espais que alberguen altres animals a dintre seu, doncs també són molt importants per la conservació. I després ell era un gran defensor de la raresa, no?, de conservar allò que és diferent i rar, no? En el seu cas, per exemple, parlava doncs, dels camps de gorgònies que es poden observar al fons del mar, que creixen a una velocitat molt petita, d'un centímetre a l'any, però que, en canvi, estan molt amenaçats, per exemple, pel canvi climàtic.
Els que el coneixíeu o coneixíeu la seva feina, dieu que era optimista.
Sí. Ara jo, rellegint entrevistes seves, ell sempre parla de que encara hi som a temps, no?, que tenim encara la possibilitat de protegir aquest mar, no?, mediterrani, que és el que ens defineix, però és que, a més, ell va ser membre d'una expedició de la National Geographic, que és preciosa i que avui també us volia explicar.
A veure.
Ell el que feia era buscar els fons marins encara intocables, pristins, que el ser humà, aquells racons on el ser humà, però submarins, encara no havia arribat mai.
Clar, això que tenim més en ment dels muntanyistes, els alpinistes, de fer una via inexplorada, però sota l'home.
Correcte, exacte, o de trobar aquell lloc que mai ningú, sí, cap, sí, ésser humà abans hi ha estat. Imagina't fer això, clar, però al fons del mar.
I segur que al fons del mar n'hi ha molts més que a la superfície.
Correcte, és un projecte que es diu Pristine 6 i que no està liderat pel Quique, sinó que està liderat per un altre català, perquè és un català afincat als Estats Units i que fa molts anys que lidera aquest projecte, és l'Enric Sala, que era company del Quique i que, per tant, doncs el cridava quan havia de fer aquestes campanyes. De fet, fa molt poquet, tant l'Enric com el Quique, fa molt poc, vull dir, fa dues setmanes, publicaven una gran troballa amb aquest Pristine 6, i és que havien descobert el corall més gran del món a les Illes Salomon.
Que interessant. Aquest Enric Sala, doncs, l'haurem d'entrevistar un dia.
Ai, sí.
Quan dius el corall més gran del món, de quines dimensions estem parlant?
Doncs mira, és un corall, no n'he vist vídeo encara, jo crec que no l'han arribat a produir encara, no sé si el tindrem, però les fotos parlen per si soles. Es creu que té 300 anys, fa 34 metres d'ample, 32 metres de llarg i 5,5 metres d'alt. La circumferència que dibuixa, diguéssim, és d'uns 183 metres.
Déu-n'hi-do.
Sí. Recordem que són organismes formats per organismes, els coralls. Per tant, aquest corall alberga, doncs, és com un gran apartament, no?, que em sembla que fèiem aquesta comparativa, sí, en el seu, sí, moment, plena de pòlips, no?, que hi viuen aquests altres individus a dintre i que es creu, doncs, que tardat 3 segles en créixer. No és un escull de coralls, que són molts coralls junts, sinó que és un de sol que, a més, es diu que es veu des de l'espai i que té la mida d'una balena, o sigui, que és gairebé, no, fins i tot més gran que una balena blava.
Ostres, clar, estem dient una circumferència de 183 metres, tu posaves la... Fèiem aquella comparació de l'apartament, seria un tot senyor apartament, eh?
I tant, imagina't.
Qui no voldria un apartament de 183 metres quadrats avui en dia?
Imagina't. Doncs aquest corall és de l'espècie Pavona clavus, que no us ho he dit, jo no els conec massa, però sí que m'ho vaig apuntar, i al final, doncs clar, protegir-lo doncs, facilita que pugui haver-hi refugi i zones de reproducció que són essencials per gambes, crancs o fins i tot peixos.
Doncs des d'aquí li diem al Quique Ballesteros moltes gràcies per tota aquesta feina, i a tu també, i et rebem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Manel.
Thank you.
Se'ns acaba el dimarts 3 de desembre, però que bé que l'acabarem, perquè avui això que farem ara és un luxe per nosaltres. Avui la nostra oient misteriosa, home, ja ho sabeu tots, des de que ha dit només hola, què tal, o bona nit, o una paraula, jo crec que ja l'hem identificat, però ara ja ho podem dir obertament. Mari Pau Huguet, molt benvinguda.
Bona nit, Manel, moltes gràcies.
Estem molt contents que estiguis aquí. La primera pregunta, ja saps com va. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui?
N'he après moltíssimes. Darrerament he après una paraula que desconeixia, el vento,
ah, sí?
Que representa
sí.
Que hem entrat a les profunditats del mar.
Jo tampoc la sabia.
Ens hem capbussat doncs, amb aquest recordatori al Quique Ballesteros, no?
Sí.
I amb aquestes tantes capbussades que va fer a la vida. No?
Sí, hem passat d'avui de l'Amazones a les profunditats marines, hem estat molt aventurers.
Sí, has acabat d'una manera molt relaxada.
Sí.
Amazones que tant hem de cuidar després
exacte,
de,
sí,
del
sí.
que ens ha explicat el fotògraf Sebastià.
Sí, molt, molt interessant. Ahir a les xarxes veia un vídeo on preguntaves a la gent exactament qui era el periodista de TV3 més intergeneracional.
Sí, aquest va ser un reel de l'Instagram del 3CAT que em van demanar fer arrel de la final del Zenit.
Del Zenit.
Clar, en aquest reel no es veu la primera part de la pregunta perquè, clar, el reel va passar ahir dilluns, va
clar,
començar a passar
ja
ahir.
Ja se sabien coses.
I ja se sabia com havia acabat
clar.
El Zenit. De fet, el reel començava a dir avui estem, perquè ho vam gravar el divendres, que era el dia de la
sí.
final, començava dient, doncs, avui estem a la final del Zenit, descobrint l'artista més intergeneracional de Catalunya, i nosaltres ens preguntem.
Ara, vale, ara ho entenc millor,
faltava
però...
faltava la cua
sí,
inicial,
l'inici. Però jo de seguida he pensat, home, això és com allò del Gustavo Adolfo Bécquer. Què és poesia?
Si la poesia eres tu.
I, no? I tu me lo preguntes, perquè clar, tothom deia la Mari Pau.
Clar, és que era una mica fàcil, perquè clar, si tu dius qui és, i ells et miren i et diuen, home, és com dir, qui he de dir, no?
Sí, i raó, on tenien. Tu de petita ja volies treballar a la tele o què, o no? Què t'hi va portar?
A mi m'agradaven els mitjans de comunicació, tot i que jo vaig fer filologia romànica, francesa. Però jo era de les que, clar, en aquella època, Manel, jo vivia a Lleida, i no havia vist un estudi de ràdio i menys un estudi de televisió. I, per tant, quan em vaig presentar les proves de la ràdio, a la cadena 13 a Lleida, era més el joc de veure com era la ràdio per dins, perquè a casa meva sempre, de tota la vida, s'ha escoltat la ràdio. I t'ho dic de debò, eh? Encara no t'ho dic
sí,
perquè
sí.
sigui avui a Catalunya
Ràdio. A la tele
ràdio.
No els hi dius això, eh?
No, et diré la veritat. A casa meva la tele va arribar molt tard. Jo ja feia 6 o 7 de bàsica. I jo desitjava tenir la tele. Pensa que tenia tantes ganes de veure la tele que me n'anava a casa d'uns veïns a veure la tele. I els meus pares em deien, ja arribarà. I el record que tinc sempre de petita és arribar del col·legi, de l'escola, i la meva mare sempre la ràdio, l'Helena Francis, els serials que feien a la tarda. Al matí, ella escoltava sempre el Luis de l'Olmo, el protagonista. És que és la imatge que tinc. I sempre la ràdio. I aleshores jo escoltava a la ràdio i la meva innocent pregunta era, quan era petita, com s'hi fiquen allà dins, aquesta
clar,
gent?
Sí,
és el
sí.
que sempre m'havia encuriosit sí. fins que, mira, ves per on.
Sí, jo la resposta encara no la sé, és a dir, treballo aquí, veig com va i encara
sí,
em costa
sí,
d'entendre el mitjà, perquè és molt...
Com passa tot el que està
sí.
passant, no?
Després, sí. clar, la teva gran carrera ha estat a la televisió, la ràdio t'hagués agradat també fer més coses o què?
He anat compaginant, sí, però sobretot he estat més i estic a TV3, no? Sí, no m'hagués importat, perquè la ràdio penso que ha estat... Sempre dic que la ràdio ha estat la meva mare professional i crec que hauria de ser la mare professional de tothom, perquè la ràdio t'ensenya molt, aquesta immediatesa, aquest... Vinga, va, que passa això i ho hem d'explicar ara mateix,
sí.
no? Amb els mitjans que tinguem ho hem d'explicar. Això t'ensenya molt. I després arribes, si cal, al mitjà televisió i és un altre món, és una altra forma de treballar, no? Tot i que també hem de córrer sempre, però és diferent. I jo penso que a la ràdio se'ls ha de cuidar molt, justament perquè... per aquesta necessitat de cobrir la informació, que siguem els primers i que siguem els més ràpids i que, a més, el que diguem sigui veraç i sigui creïble, havíem de dir les coses per analitzar-les bé, penso que se us ha de cuidar molt més.
Uh-huh. Ara estàs fent una feina des de fa uns anys, que és la de... estàs al servei d'atenció a l'espectador de TV3,
sí.
suposo que els oients de Catalunya Ràdio també.
Tot, sí.
Què és el que més pregunta la gent? No sé si són queixes o tenen dubtes o...
Ja de tot. Ara Mira, ara s'ha calmat la cosa des de que ha tornat Bola de Drac.
Ah, veus?
Però fins ara era una bogeria.
Era una reivindicació, o què?
Una reivindicació que això ja s'arrossega des de fa molt. Reivindicació que continuïn sèries, que no es deixin de fer sèries com El Paradís de les Senyores, que quan s'acosta l'estiu tothom tremola. No sé, últimament problemes potser de connexió amb altres CAT, que els falla la plataforma, però tot això es va solventant. El que passa és que els has de, clar, els has d'explicar, sí. És una cosa nova per tothom, no? I bé, bàsicament això, és a dir, hi ha sobretot moltes preguntes de, no sé, què passarà amb aquell personatge del Com si fos ahir, també, clar, cosa que no podem explicar, clar, perquè la Bíblia només la coneixen els guionistes, clar, no? Ens demanen també, doncs, pel vestuari de presentadors, presentadores, de companys, companyes, d'actors i actrius de la sèrie. Hi ha preguntes molt diverses. D'esports també n'hi ha moltes, òbviament, clar, sí.
La gent és conscient que...
I de la ràdio també, eh? També... Evidentment fem ràdio, tele, és a dir, és corporació en general, i de la ràdio també, déu-n'hi-do.
I la gent és conscient que està responent Maripau Huguet?
Ara ja ho, sí, ara ja ho saben, crec que ho saben. Fins i tot alguna vegada m'envien... És a dir, quan envien una pregunta, quan envien un missatge, me l'adrecen a mi directament. I si jo el rebo, perquè clar, allí som un equip, no estic jo sola, som més gent, doncs quan jo el rebo, si el rebo, clar, evidentment contesto com a Maripau. Cosa que no, en principi no és així, no? Perquè contesta una persona, pot contestar l'Helena, que és l'altra companya, pot contestar la Neus, pot contestar la Laura, que és la nostra cap, etc. Però si me l'adrecen a mi o et diuen, mira, Maripau, que em passa això, doncs ja contesto que sóc jo. Sí.
T'ha faltat fer alguna cosa a la tele? Que haguessis dit, això m'hagués encantat i no ha arribat.
Em falta fer moltíssimes coses. A la tele és que... La tele com la ràdio és un món... Vaja, el món de la comunicació és que és tan ric i tan variat que encara que et pensis que ho has fet tot, no. M'ha faltat fer, per exemple, un gran concurs. M'ha faltat fer un programa d'entrevistes així més personals, més íntimes. M'ha faltat fer, no sé, moltes coses. És que no acabaries mai.
Hi haurà opcions. De moment, mira, has tingut aquesta cadira avui aquí de la nostra oient misteriosa, que ens ha encantat que hagis estat aquí.
I jo també, molt contenta. He pres notes, eh? Tu m'has dit, avui relaxa't, que no has de fer res. Doncs mira, tinc el paper ple.
Sí, sí, a banda i banda.
M'ha encantat, m'ha encantat que hagis obert aquesta Catalunya Nit en un país del que pràcticament no mai ocupa una primera pàgina, no? Com és Corea del Sud,
sí.
El Francesc Canals, poques cròniques a l'antia,
sí,
de Corea del Sud. I m'ha agradat, doncs, bé, saber que demà m'aixecaré possiblement amb dues mocions de censura, no? Per part de Corea del Sud i per part de França.
Sí,
i després has entrat al Bloc Catalunya, que anava molt bé, tot semblava que anava bastant rodat, amb els Siemens Molins que tornen, etcètera, sí, etcètera. Amb el tema de l'amiant, que és molt important, sí, que hi hagi aquest contracte, aquesta seguretat en els habitatges, fins que m'ha arribat al gran tema que t'ha destacat el Marc Teixidor de Mollet del Vallès i Sant Cugat.
Sí,
i després, amb la conversa, amb l'advocada, i jo he arribat amb aquesta estafa de 70.000 euros, senzillament, compte, per haver fet un clic
en un SMS,
inoportuns,
sí.
En un SMS. He arribat a la conclusió que, com que no tots podem tenir, com es deia, el convidat, un Bruno Pérez, aquest investigador en
informàtica,
jo pensava, el vull tenir cada dia a casa meva.
Sí, que m'acompanyi pel carrer, tu.
He arribat a la conclusió que el millor que podem fer és anar al banc, quan hi haguem d'anar, i deixem-nos estar de mòbils i de sistemes d'aquests que ens posen en perill la nostra vida.
Ha estat un luxe tenir-te aquí.
I que el Barça ha guanyat.
5-1, déu-n'hi-do, o 1-5.
1-5, no està malament.
No està malament. Escoltem l'última cançó del dia, va.
Ah, sí?
Sí. Se'ns acaba, queden molt pocs minuts, i l'última cançó que escoltarem avui és aquesta. Aquesta setmana avancem fins a la sortida del Catalunya Nit amb The Tallest Man on Earth. Aquest tema és Love is All, l'amor ho és tot. Well, I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket. I amb tot l'amor del món tornarem demà a les 10. No sabem què explicarem, com tampoc podíem imaginar que avui començaríem a Corea del Sud. El que sí que farem segur és cedir l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia. Fins demà.
Avui he tingut un gran dia per partida doble. Primer, perquè aviat s'estrena Les filles de Lilith. Serà el dimecres al CCCB dins del Festival Clàssics. És un espectacle en el qual he seleccionat uns textos sobre les bruixes i sobre la idea de les bruixes, de com va néixer ja en la tradició judeocristiana i com va evolucionar fins a esclatar amb la persecució de les bruixes. I a partir d'aquests textos, quatre supercoreògrafes han fet unes peces meravelloses que van acompanyades de quatre peces que la Barcelona Arts Orchestra ha compost especialment per l'ocasió. I en segon lloc, ha sigut un gran dia perquè aquesta setmana ha sortit la meva primera novel·la infantil, que es diu La teoria dels forats, i està indicada per nens de 8-10 anys, més o menys, i que parla, entre d'altres coses, de com les persones i la vida són imperfectes i que d'alguna manera hem d'aprendre a abraçar-ho o a reconciliar-nos amb això. From the harness of our gold, here come the tears. Well, I go away, so let them go. Oh, oh, oh. Just let them go.